Capítol 4. Un cor obert, el món sencer. L'afirmació que tots els éssers humans som germans i germanes, si no és solament una abstracció, ens pren carn i esdevé concreta, ens planteja una sèrie de reptes que ens descol·loquen, ens obliguen a assumir noves perspectives i a desenvolupar noves reaccions. El límit de les fronteres. Quan el proïsme és una persona migrant, s'hi afegeixen desafiaments complexos. És veritat que l'ideal seria evitar les migracions innecessàries i a tal fi el camí és crear en els països d'origen la possibilitat efectiva de viure i de créixer amb dignitat, de manera que es puguin trobar allí mateix les condicions per al propi desenvolupament integral. Però mentre no hi hagi seriosos avenços en aquesta línia, ens correspon de respectar el dret de tot ésser humà a trobar un lloc on pugui no solament satisfer les seves necessitats bàsiques i les de la seva família, sinó també realitzar-se integralment com a persona. Els nostres esforços davant les persones migrants que arriben poden resumir-se en quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar. Perquè no es tracta de deixar caure des de dalt programes d'assistència social, sinó de recórrer junts un camí a través d'aquestes quatre accions a fi de construir ciutats i països que, alhora que conserven les seves respectives identitats culturals i religioses, estiguin oberts a les diferències i sàpiguen com valorar-les en nom de la fraternitat humana. Això implica algunes respostes indispensables, sobretot enfront dels qui fugen de greus crisis humanitàries. Per exemple, incrementar i simplificar la concessió de visats, adoptar programes de patrocini privat i comunitari, obrir corredors humanitaris per als refugiats més vulnerables, oferir un allotjament adequat i decorós, garantir la seguretat personal i l'accés als serveis bàsics, assegurar una adequada assistència consular, el dret a tenir sempre amb si mateix els documents personals d'identitat, un accés equitatiu a la justícia, la possibilitat d'obrir comptes bancaris i la garantia de les coses bàsiques per a la subsistència vital, donar-los llibertat de moviment i la possibilitat de treballar, protegir els menors d'edat i assegurar-los l'accés a l'educació, preveure programes de custòdia temporal o d'acolliment, garantir la llibertat religiosa, promoure la seva inserció social, afavorir la reagrupació familiar i preparar les comunitats locals per als processos integratius. Per als qui ja fa temps que han arribat i participen del teixit social, és important aplicar el concepte de ciutadania, que es basa en la igualtat de drets i deures sota la protecció dels quals tots gaudeixen de la justícia. Per aquesta raó, és necessari comprometre'ns a establir en la nostra societat el concepte de plena ciutadania i renunciar a l'ús discriminatori de la paraula minories, que comporta les llavors de sentir-se aïllat i inferior, prepara el terreny per a l'hostilitat i la discòrdia i pren els assoliments i els drets religiosos i civils d'alguns ciutadans en discriminar-los. Més enllà de les diverses accions indispensables, els estats no poden desenvolupar pel seu compte solucions adequades, ja que les conseqüències de les opcions de cadascú repercuteixen inevitablement sobre tota la comunitat internacional. Per tant, les respostes només vindran com a fruit d'un treball comú, gestant una legislació, governance, global per a les migracions. De qualsevol manera, es necessita establir plans a mitjà i a llarg termini que no es quedin en la simple resposta a una emergència. Han de servir, d'una banda, per ajudar realment a la integració dels emigrants en els països d'acolliment i, al mateix temps, afavorir el desenvolupament dels països de provinença amb polítiques solidàries que no sotmetin les ajudes a estratègies i pràctiques ideològiques alienes o contràries a les cultures dels pobles a què van adreçades. Les ofrenes recíproques. L'arribada de persones diferents que procedeixen d'un context vital i cultural distint es converteix en un do, perquè les històries dels migrants també són històries de trobament entre persones i entre cultures. Per a les comunitats i les societats a què arriben, són una oportunitat d'enriquiment i de desenvolupament humà integral de tots. Per això demano especialment als joves que no caiguin a les xarxes dels qui volen enfrontar-los a altres joves que arriben als seus països, fent-los veure com a éssers perillosos o com si no tinguessin la mateixa inalienable dignitat de tot ésser humà. D'altra banda, quan hom acull de cor la persona diferent, li permet de continuar sent ella mateixa, alhora que li dona la possibilitat d'un nou desenvolupament. Les cultures diverses que han gestat la seva riquesa al llarg dels segles han de ser preservades per a no empobrir aquest món. Això sense deixar d'estimular-les perquè pugui brotar quelcom nou de si mateixes en el trobament amb altres realitats. No es pot ignorar el risc d'acabar víctimes d'una esclerosi cultural. A tal fi, tenim necessitat de comunicar-nos, de descobrir les riqueses de cadascú, de valorar el que ens uneix i veure les diferències com a oportunitats de creixement en el respecte de tots. Es necessita un diàleg pacient i confiat, perquè les persones, les famílies i les comunitats puguin transmetre els valors de la seva pròpia cultura i acollir el que hi ha de bo en l'experiència dels altres. Reprenc exemples que vaig esmentar temps enrere. La cultura dels llatins és un ferment de valors i possibilitats que pot fer molt bé als Estats Units. Una forta immigració sempre acaba marcant i transformant la cultura d'un lloc. A l'Argentina, la forta immigració italiana ha marcat la cultura de la societat. I en l'estil cultural de Buenos Aires es nota molt la presència d'uns 200.000 jueus. Els immigrants, si hom els ajuda a integrar-se, són una benedicció, una riquesa i un nou do que invita una societat a créixer. Ampliant la mirada, amb el gran imam Ahmad Al-Tayeb, recordem que la relació entre Occident i Orient és una necessitat mútua indiscutible, que no pot ser substituïda ni descuidada, de manera que ambdós puguin enriquir-se mútuament a través de l'intercanvi i el diàleg de les cultures. L'Occident podria trobar en la civilització de l'Orient els remeis per a algunes de les seves malalties espirituals i religioses causades per la dominació del materialisme. I l'Orient podria trobar en la civilització de l'Occident molts elements que poden ajudar-los a salvar-se de la debilitat, la divisió, el conflicte i el declivi científic, tècnic i cultural. És important prestar atenció a les diferències religioses, culturals i històriques que són un component essencial en la formació de la personalitat, la cultura i la civilització oriental. I és important consolidar els drets humans generals i comuns per ajudar a garantir una vida digna per a tots els homes i dones a l'Orient i a l'Occident, evitant l'ús de polítiques de doble mesura. El fecund intercanvi. L'ajuda mútua entre països en realitat acaba beneficiant tothom. Un país que progressa des del seu original substrat cultural és un tresor per a tota la humanitat. Necessitem desenvolupar aquesta consciència que avui o ens salvem tots o no se salva ningú. La pobresa, la decadència, els sofriments d'un lloc de la terra són un silenciós brou de cultiu de problemes que finalment afectaran tot el planeta. Si ens preocupa la desaparició d'algunes espècies, hauria d'obsessionar-nos que en qualsevol lloc hi hagi persones i pobles que no desenvolupin el seu potencial i la seva bellesa pròpia a causa de la pobresa i d'altres límits estructurals, perquè això acaba empobrint-nos a tots. Si això ha estat sempre cert, avui ho és més que mai degut a la realitat d'un món tan connectat per la globalització. Necessitem que un ordenament mundial, jurídic, polític i econòmic incrementi i orienti la col·laboració internacional vers el desenvolupament solidari de tots els pobles. Això finalment beneficiarà tot el planeta, perquè l'ajuda al desenvolupament dels països pobres implica creació de riquesa per a tothom. Des del punt de vista del desenvolupament integral, això suposa que es concedeixi també una veu eficaç en les decisions comunes a les nacions més pobres i que es procuri incentivar l'accés al mercat internacional dels països marcats per la pobresa i el subdesenvolupament. Gratuïtat que acull. No obstant això, no voldria limitar aquest plantejament a alguna forma d'utilitarisme. Existeix la gratuïtat. És la capacitat de fer algunes coses perquè sí, perquè són bones en elles mateixes, sense esperar cap resultat exitós, sense esperar immediatament res a canvi. Això permet d'acollir l'estranger, encara que de moment no porti un benefici tangible. Però hi ha països que pretenen rebre només els científics i els inversors. Qui no viu la gratuïtat fraterna converteix la seva existència en un comerç ansiós, està sempre mesurant el que dona i el que rep a canvi. Déu, per contra, dona gratis, fins al punt que ajuda fins i tot els qui no són fidels i fa sortir el sol sobre bons i dolents. Per alguna cosa, Jesús recomana, quan facis almoina, mira que la mà esquerra no sàpiga què fa la dreta, perquè el teu gest quedi amagat. Hem rebut la vida gratis, no n'hem pagat res. Llavors, tots podem donar sense esperar res, fer el bé sense exigir tant a aquesta persona a qui hom ajuda. És el que Jesús deia als seus deixebles. De franc, ho heu rebut, doneu-ho també de franc. La veritable qualitat dels distints països del món es mesura per aquesta capacitat de pensar no sols com a país, sinó també com a família humana. I això es prova especialment en les èpoques crítiques. Els nacionalismes tancats expressen en definitiva aquesta incapacitat de gratuïtat, l'error de creure que poden desenvolupar-se al marge de la ruïna dels altres i que tancant-se la resta estaran més protegits. L'immigrant és vist com un usurpador, que no ofereix res. Així, s'arriba a pensar ingènuament que els pobres són perillosos o inútils i que els poderosos són generosos benefactors. Només una cultura social i política que incorpori l'acolliment gratuït podrà tenir futur. Local i universal. Val la pena de recordar que entre la globalització i la localització també es produeix una tensió. Fa falta prestar atenció a l'aspecte global per a no caure en una mesquinesa quotidiana. Al mateix temps, no convé perdre de vista l'aspecte local que ens fa caminar amb els peus sobre la terra. Totes dues coses unides impedeixen de caure en algun d'aquests extrems. Un, que els ciutadans visquin en un universalisme abstracte i globalitzador. L'altre, que es converteixin en un museu folclòric d'ermitans localistes, condemnats a repetir sempre el mateix, incapaços de deixar-se interpel·lar per les coses diferents i valorar la bellesa que Déu vessa fora dels seus límits. Cal mirar l'aspecte global que ens rescata de la mesquinesa casolana. Quan la casa ja no és llar, sinó que és reclusió, calabós, l'aspecte global ens va rescatant, perquè és com la causa final que ens atrau vers la plenitud. Simultàniament, cal assumir amb cordialitat l'aspecte local, perquè té quelcom que l'aspecte global no posseix. Ser llevat, enriquir, posar en marxa mecanismes de subsidiarietat. Per tant, la fraternitat universal i l'amistat social dins de cada societat són dos pols inseparables i coessencials. Separar-los mena a una deformació i a una polarització danyosa. El gust local. La solució no és una obertura que renuncia al propi tresor, així com no hi ha diàleg amb l'altre sense identitat personal. De la mateixa manera, no hi ha obertura... El gust local. La solució no és una obertura que renuncia al propi tresor. Així com no hi ha diàleg amb l'altre sense identitat personal, de la mateixa manera no hi ha obertura entre pobles, sinó des de l'amor a la terra, el poble, els propis trets culturals. No em trobo amb l'altre si no posseixo un substrat on estic ferm i arrelat, perquè des d'allí puc acollir el do de l'altre i oferir-li quelcom veritable. Sols és possible acollir el diferent i percebre la seva aportació original si estic afermat en el meu poble amb la seva cultura. Cadascú estima i cuida amb especial responsabilitat la seva terra i es preocupa pel seu país. Així com cadascú ha d'estimar i cuidar la seva casa perquè no s'ensorri, ja que no ho faran pas els veïns. Igualment, el bé de l'univers requereix que cadascú protegeixi i estimi la seva pròpia terra. Altrament, les conseqüències del desastre d'un país acabaran afectant tot el planeta. Això es fonamenta en el sentit positiu que té el dret de propietat. Cuido i conreo una cosa que posseixo, de manera que pugui ser una aportació al bé de tots. A més, aquesta és una condició dels intercanvis sans i enriquidors. El rerefons de l'experiència de la vida en un lloc i en una cultura determinada és el que capacita algú per a percebre aspectes de la realitat que els qui no tenen aquesta experiència no són capaços de percebre tan fàcilment. L'àmbit universal no ha de ser l'imperi homogeni, uniforme, estandarditzat, d'una única forma cultural dominant que finalment perdrà els colors del poliedre i acabarà en el fàstic. És la temptació que s'expressa en l'antic relat de la Torre de Babel. La construcció d'una torre que arribés fins al cel no expressava la unitat entre distints pobles capaços de comunicar-se des de la seva diversitat. Al contrari, fou una temptativa enganyosa que sorgia de l'orgull i de l'ambició humana de crear una unitat diferent de la desitjada per Déu en el seu pla providencial per a les nacions. Hi ha una falsa obertura a l'universal que procedeix de la superficialitat buida de qui no és capaç de penetrar fins al fons en la seva pàtria o de qui suporta un ressentiment no resolt envers el seu poble. En tot cas, sempre cal ampliar la mirada per a reconèixer un bé major que ens beneficiarà a tots. Però cal fer-ho sense abatir-se, sense desarrelaments. És necessari enfonsar les arrels en la terra fèrtil i en la història del propi lloc, que és un do de Déu. Es treballen les coses petites a les coses properes, però amb una perspectiva més àmplia. No és ni l'esfera global que anul·la ni la parcialitat aïllada que esterilitza. És el poliedre, on al mateix temps que cada un és respectat en el seu valor, el tot és més que la part i també és més que la mera suma d'aquestes. L'horitzó universal. Existeixen narcisismes localistes que no són un sa amor al propi poble i a la seva cultura. Amaguen un esperit tancat que, per certa inseguretat i temor de l'altre, prefereix crear muralles defensives per preservar-se a si mateix. Però no és possible ser sanament local sense una sincera i amable obertura a l'universal, sense deixar-se interpel·lar pel que s'esdevé en altres bandes, sense deixar-se enriquir per altres cultures o sense solidaritzar-se amb els drames dels altres pobles. Aquest localisme es reclou obsessivament en unes poques idees, costums i seguretats, incapaç d'admiració enfront de la multitud de possibilitats i de bellesa que ofereix el món sencer, i mancat d'una solidaritat autèntica i generosa. Així, la vida local ja no és autènticament receptiva, ja no es deixa completar per l'altre. Per tant, es limiten les seves possibilitats de desenvolupament, es torna estàtica i emmalalteix. Perquè, en realitat, tota cultura sana és oberta i acollidora per naturalesa, talment que una cultura sense valors universals no és una veritable cultura. Reconeguem que una persona, mentre menys amplitud tingui en la seva ment i el seu cor, menys podrà interpretar la realitat propera on està immergida. Sense la relació i el contrast amb qui és diferent, és difícil percebre's clarament i completament a si mateix i a la pròpia terra, ja que les altres cultures no són pas uns enemics dels quals calgui preservar-se, sinó que són reflexos distints de la riquesa inesgotable de la vida humana. Mirant-se a si mateix amb el punt de referència de l'altre, d'allò que és diferent, cadascú pot reconèixer més bé les peculiaritats de la seva persona i de la seva cultura, les seves riqueses, les seves possibilitats i els seus límits. L'experiència que es realitza en un lloc ha de ser desenvolupada en contrast i en sintonia amb les experiències d'altres que viuen en contextos culturals distints. En realitat, una sana obertura no atempta mai contra la identitat, perquè en enriquir-se amb elements d'altres llocs, una cultura viva no realitza una còpia o una mera repetició, sinó que integra les novetats a la seva manera. Això provoca el naixement d'una nova síntesi que finalment beneficia tothom, ja que la cultura en què s'originen aquestes aportacions acaba sent retroalimentada. Per això vaig exhortar els pobles originaris a cuidar les seves pròpies arrels i les seves cultures ancestrals, però vaig aclarir que no era pas la meva intenció proposar un indigenisme completament tancat a històric, estàtic, que es negui a tota forma de mestissatge, ja que la pròpia identitat cultural s'arrela i s'enriqueix en el diàleg amb els diferents i l'autèntica preservació no és un aïllament empobridor. El món creix i s'omple de nova bellesa gràcies a successives síntesis que es produeixen entre cultures obertes fora de qualsevol imposició cultural. Per estimular una sana relació entre l'amor a la pàtria i la inserció cordial en la humanitat sencera, és bo de recordar que la societat mundial no és pas el resultat de la suma dels diferents països, sinó que és la mateixa comunió que existeix entre ells. És la inclusió mútua que és anterior al sorgiment de tot grup particular. En aquest entrellaçament de la comunió universal, s'integra cada grup humà i allí troba la seva bellesa. Llavors, cada persona que neix en un context determinat se sap pertanyent a una família més gran sense la qual no és possible de comprendre's en plenitud. Aquest enfocament, en definitiva, reclama l'acceptació joiosa que cap poble, cultura o persona no pot obtenir-ho tot de si mateix. Els altres són constitutivament necessaris per a la construcció d'una vida plena. La consciència del límit o de la parcialitat, lluny de ser una amenaça, esdevé la clau per assumir i elaborar un projecte comú, perquè l'home és l'ésser fronterer que no té cap frontera. Des de la pròpia regió. Gràcies a l'intercanvi regional, des del qual els països més febles s'obren al món sencer, és possible que la universalitat no dilueixi les particularitats.
Una adequada i autèntica obertura al món suposa la capacitat d'obrir-se al veí en una família de nacions. La integració cultural, econòmica i política amb els pobles propers hauria d'anar acompanyada per un procés educatiu que promogui el valor de l'amor al veí, primer exercici indispensable per a aconseguir una sana integració universal. En alguns barris populars encara es viu l'esperit del veïnatge, en què cadascú sent espontàniament el deure d'acompanyar i ajudar el veí. En aquests llocs que conserven aquests valors comunitaris, es viuen les relacions de proximitat amb notes de gratuïtat, solidaritat i reciprocitat, a partir del sentit d'un nosaltres de barri. Tant de bo que pogués viure's això també entre països propers, que siguin capaços de construir un veïnatge cordial entre els seus pobles. Però les visions individualistes es tradueixen a les relacions entre països, el risc de viure vigilant-nos els uns als altres, veient els altres com a competidors o enemics perillosos, es trasllada a la relació amb els pobles de la regió. Potser vam ser educats en aquesta por i en aquesta desconfiança. Hi ha països poderosos i grans empreses que treuen rèdit d'aquest aïllament i prefereixen negociar amb cada país per separat. Per contra, per als països petits o pobres, s'obre la possibilitat d'assolir acords regionals amb els seus veïns que els permetin de negociar en bloc i evitar de convertir-se en segments marginals i dependents dels grans poders. Avui, cap estat nacional aïllat no està en condicions d'assegurar el bé comú de la seva pròpia població.